Miramilles.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, viatgers. Tot a punt per iniciar una nova entrega del Tiramilles, el programa de turisme i oci de COPE Catalunya i Andorra. Avui, programa especial dedicat a Viena. Durant el matí anirem descobrint tots els atractius turístics d'aquesta ciutat i propostes concretes per diferents perfils de viatgers. Ahir l'equip del programa vam desplaçar-nos al Moll de la Fusta de Barcelona. Allà, Turisme d'Àustria ha instal·lat durant 5 dies un cub gegant blanc que marca els dies i les hores que falten perquè se celebri el concurs que portarà de viatge a Viena a dos catalans. Un viatge espectacular que inclou la participació en la gala del Life Ball, un esdeveniment solidari que recolza la lluita contra la sida. Com és habitual, en el nostre programa començarem amb la informació de serveis. Que fa la meteorologia, a partir del final del matí arribaran bandes de núvols per ponent, alhora que creixeran nuvolades a punts de muntanya que deixaran el cel mig o puntualment molt ennuvolat. A partir de migdia s'esperen precipitacions al Pirineu i al Prepirineu, així com més aïllades a la resta del terç oest i altres punts de muntanya. A més, a partir de migdia en són possibles a punts del litoral sud i del central, i seran d'intensitat entre feble i moderada. Les temperatures, les mínimes seran semblants o lleugerament més altes i les màximes seran similars. Pel que fa al trànsit, retenció a causa d'un accident a la Nacional 340 a l'alçada d'Amposta. La venda de viatges online ha augmentat a Espanya. Enguany sembla que es faran un 9% més de compres a través de la xarxa, arribant a un volum de negoci d'uns 9.300 milions d'euros, xifra que es podria disparar durant els pròxims anys, donada la recuperació que s'observa en el sector. Les companyies aèries són les que tenen el volum de venda més important, amb 4.000 49 milions i una quota de mercat del 40,6%. En segona posició estan les agències de viatges online, que van ingressar un total de 3.390 milions. Hotelers, companyies ferroviàries i lloguers de cotxes són els altres segments que han experimentat un creixement en la venda online. La directora general de Turisme va presentar les xifres de la recaptació de l'impost turístic, 41 milions d'euros recaptats, el 50% dels quals són de Barcelona. Els consells comarcals seran qui gestionaran els diners dels municipis de la seva comarca que recaptin menys de 6.000 euros, amb l'objectiu de mancomunar projectes i potenciar el territori. De cara al 2015, la Generalitat preveu que la taxa turística aporti entre 60 i 70 milions d'euros. Segons el portal turístic TripAdvisor, ha fet una relació sobre les ciutats més atractives del món, doncs Barcelona està en aquest rànquing en la plaça 8a en l'apartat de ciutats europees. Istanbul, Roma i Londres figuren en els primers llocs. La relació s'elabora a partir dels milions de comentaris i valoracions que els viatgers dipositen en el portal durant un període de 12 mesos. I ara ja sí, comencem amb la informació sobre Viena, la informació turística sobre la capital austriaca, que enregistràvem ahir al Moll de la Fusta.
Carme Ayala, Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Des del Moll Bosc Alsina de Barcelona, davant l'edifici de Correus, al final de la Via Laietana, donarem avui totes les pautes per participar en un gran concurs que ha organitzat Turisme de Viena. S'ha de dir que són diferents les ciutats europees que hi participen en aquesta gran campanya i que permetrà que dues persones de cada ciutat en les que es fa la campanya de promoció viatgin a la capital austríaca amb una situació excepcional. La Les persones que vulguin participar en aquest concurs han de venir fins al Club Blanc, que Turisme de Viena té aquí, al moll de Bosch Alsina, i els participants en aquest sorteig doncs hauran d'estar presents en el moment del sorteig, justament, que serà el pròxim 27 de maig. Marxaran de viatge l'endemà, per tant, han d'estar preparats. I us hem de dir que quin viatge, eh? En aquest viatge del concurs del Club Blanc, doncs, els guanyadors tindran l'oportunitat de fer una visita guiada al Palau de Schönbrunn, d'allotjar-se en la suite d'aquest palau, de l'hotel que hi ha dins del palau, a fer una visita guiada molt especial a l'òpera, visitar el Museu d'Història Natural, una passejada per les vinyes de Viena i un pícnic. També tindran una prova de vestuari i un assessor d'imatge que els prepararà i els posarà a punt per anar al Live Ball. I la desfilada, l'esperada desfilada per l'estora vermella del Live Ball 2014. El Live Ball és un dels grans esdeveniments solidaris del món, un ball que des de fa 22 edicions doncs, s'organitza per contribuir amb la lluita contra la sida. Aquesta gran nit és una nit en la que la tradicional cultura vienesa i el ball i també l'estil més modern de la ciutat s'uneixen creant una màgia molt especial. El lema del 2014 és el Jardí de les Delícies, el nom d'un quadre del pintor holandès El Bosco. S'ha de dir que aquest ball aquest any se celebrarà el 31 de maig i en sap molt d'aquest ball i d'aquesta gran campanya de promoció de Viena Olivia Dibja, que ella és una de les persones que treballa a Turisme de Viena i la responsable d'aquesta important acció que s'està celebrant a Barcelona durant 5 dies. Olivia, muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por invitarnos a estar en este espacio dedicado a Viena, un espacio muy especial, un espacio que nos va a ayudar a conocer Viena con todo detalle. Hay que decir, Olivia, que esta campaña, nos gustaría que nos hablases de esta campaña de promoción. Este cubo va por diferentes ciudades europeas. Y este cubo marca el tiempo que queda para el sorteo de ese viaje excepcional que vosotros vais a regalar a habitantes de diferentes ciudades, ¿no?
Sí, es un gran concurso que hemos hecho ya en 4 ciudades y Barcelona es la 5ª ciudad. En ese cubo blanco hay varias pantallas y en un lado se puede ver los días que quedan hasta el sorteo, el martes 27 de mayo a las 7. Uh-huh. Entonces, sí, eso es una cosa.
Sí.
Y en los otros dos lados de este cubo blanco, invitamos a todos los barceloneses de participar a un concurso con 5 preguntas para ganar un pequeño regalo. Pero el gran regalo es un viaje muy especial a Viena.
Un viaje excepcional, porque habitualmente las personas que viajan a Viena, que son muchas, pues no todas tienen la posibilidad de conocer esa Viena, no sé, ir al Teatro de la Ópera y estar entre bambalinas, o visitar el Palacio de Schönbrunn en esa visita guiada, o alojarse en el Palacio de Schönbrunn, que a mí me parece una de las cosas más extraordinarias, ¿no?
Es un viaje muy único, que, bueno, y muy especial, que, bueno, eso es la oportunidad de vivir un momento único, yo diría.
Es muy importante también este baile, el Live Ball, un momento clave en la vida de la ciudad, un acontecimiento social, pero uno de los acontecimientos solidarios más importantes del mundo.
Sí, el Live Ball, el baile de la vida, es una de las mayores fiestas que tienen lugar en Viena. Tiene lugar en el ayuntamiento y en la plaza del ayuntamiento. Y como tú dijiste, es una fiesta que lucha contra el SIDA, pero al mismo tiempo es una fiesta de la vida. Entonces, se reúne la tradición de los bailes vieneses con la Viena contemporánea. Cada baile tiene su lema. Este año es el Jardín de las Delicias.
Que como decíamos, es un cuadro del pintor holandés El Bosco, un cuadro en el que nos muestra precisamente eso, un jardín paradisíaco, un lugar paradisíaco, que me imagino que ese será el lema también y el lema de la decoración.
Exactamente.
Nadie va a ese baile sin ir perfectamente vestido y perfectamente cuidada su imagen. Y eso es lo que vais a hacer con los ganadores también.
Exactamente. Hay dos tipos de entradas y de dress code. Uno es muy elegante, como, bueno, en ropa de noche, y lo otro, y que es lo interesante del baile, es ir en ropa según el lema. Y los ganadores van a tener un traje muy, muy especial.
Bueno.
Y hay algunas personas que preparan su traje durante un año para el live ball. Porque hay una policía de dress code que cuida si todos están
vestidos.
Todos
están perfectamente vestidos.
Sí.
Bueno, el viaje puede ser un viaje de ensueño, pero claro, no podemos olvidar que además de estos grandes acontecimientos, que son la excusa para conocer Viena, pues Viena tiene más atractivos, tiene muchísimas cosas que conocer, que van a conocer evidentemente todas las personas que decidan también pasar por este stand especial que Viena tiene montado en el Port-Vell de Barcelona y que decidan pedir información, porque al final esta acción, además de ese concurso extraordinario de un viaje a Viena para dos personas, pues esta acción tiene también el objetivo de informar sobre los atractivos turísticos de la ciudad. Olivia, recordemos, sobre todo, recordemos que las personas que participen en este concurso tienen que estar el día 27 aquí.
Exactamente. Entonces, el primer paso es registrarse al sitio web now.viena.info. Recibirán un código de pasión y tendrán que estar aquí el martes 27 de mayo a las 7. Saldrá una microsite, y ahí tendrán que entrar este código de participación. Y es la idea de ahora o nunca, el viaje empieza el día siguiente.
O sea que no hay que pensárselo. No tienes tiempo. Cuando llegas aquí el martes 27 tienes que venir con la maleta hecha para poderte ir el 27 si realmente te ha tocado ese viaje extraordinario. Sobre el vals han opinado algunos barceloneses, sobre el vals y sobre el vínculo del vals y Viena.
El vals es un tipo de baile que se baila. Na, 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 na.
Pues sí, es un baile que se baila en pareja, que bueno, es el baile de las bodas.
A ver, sé bailarlo, por donde no va a llover, paso adelante, atrás y media vuelta.
El vals, sí, un baile, sí, bueno, básicamente sí.
Es un tipo de baile, ¿no? Un baile de salón. Pa, tan, 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 tan.
Es un baile que se baila en parejas y generalmente se hace como en los banquetes presidenciales y estas cosas, no en la nube.
Defenso, pero no sé. Agrada molt, per això.
Molt malament.
El vals és un baile que típico d'ahí, no?
Aquest dissabte anem de viatge. Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra.
En el set de ràdio que Turisme de Viena ens va oferir en el moll de la fusta amb motiu d'aquesta promoció turística, també ens visitava el director de la Cambra de Comerç d'Àustria a Barcelona, el senyor Robert Pockenhofer. Ell ens parlava sobre la situació econòmica de Viena i sobre també els atractius econòmics respecte a l'art, les arts escèniques i la cultura en general. També ens va descriure com va ser el seu cap de setmana passat, que justament va estar a la capital d'Àustria. Hay dos cosas que me interesan de su paso por nuestro programa. Una es que acaba de volver de Viena, con lo cual nos trae noticias frescas, porque el fin de semana pasado me consta que usted estuvo en Viena.
Exacto.
Y nos puede contar, bueno, pues un poco cuál es la última hora de la ciudad. Pero también me interesa mucho el que usted ha estado muy implicado en las artes escénicas de Viena y en el arte en general de la ciudad. Y esa es una vertiente interesantísima. Yo tengo la opinión de que Viena está despuntando y de que dentro de poco va a pasar por delante a Berlín en cuanto a toda esa modernidad, esa tendencia, ese arte que ahora tanto nos gusta cuando visitamos una ciudad, ¿no? ¿Cuál es su opinión?
Creo que Viena va a seguir como una capital bastante recibido como capital de música y clásica. Superar a Berlín va a ser difícil, pero tiene razón que Viena, en mi opinión, en el campo de, por ejemplo, artes visuales, no tiene que nada esconderse. Y yo en mi otro rol estoy manejando o dirigiendo un festival, el festival más importante en la región del Danubio, que es Viena Art Week, que es una semana de arte, donde todos los museos, academias, galerías, art studios, los estudios de las artistas se abren y hacen un programa especial, y ahí se nota que hay un dinamismo increíble del mundo de arte de hoy. Contemporáneo, nada clásico, lo más radical, lo más innovador, y lo más interesante. Y en este sentido yo creo que Viena compite fácilmente con Berlín, con París y otras ciudades en Europa o en el mundo. Y no se percibe tanto, en mi opinión Barcelona tiene una imagen más innovadora, más también de fiesta, etcétera, mientras Viena en la superficie es más clásico, más conservador. Pero si uno va un poco más por debajo de la capa, descubre una escena muy viva y muy dinámica.
Bueno, hablar de ese festival, vamos a tener ocasión, porque creo que es en noviembre, sí. Con lo cual ahora nos queda un poco lejos, pero yo ya le invito desde este mismo momento a que usted se vuelva a pasar por nuestro programa para hablar en el momento en el que ya el programa del festival esté más perfilado. En cualquier caso, como director de la Cámara de Comercio de Austria en Barcelona, sí que me gustaría hablar de esa Viena económica, ¿no? De cómo la ciudad se ha acabado convirtiendo en la ciudad que tiene más calidad de vida, una renta per cápita más alta de Europa. Cómo sí. Se ha preocupado muchísimo también del medio ambiente, cómo está muy pendiente de algunas cuestiones que para otras ciudades europeas, que pueden tener muchísimo encanto, muchísimo patrimonio y muchísima sí. Cultura, pues está diferenciada en esos aspectos.
Sí, yo creo que Viena profitó mucho en los últimos 15 años, digamos, de un lado, el acceso de Austria a la Unión Europea, hacia la apertura hacia el oeste, y de otro lado, la caída de la reja de hierro hacia el este, el comunismo, y así de repente antes Viena al margen de Europa y de repente realmente en el centro, y así un flujo tremendo de gente, de ideas, de negocio. Y Viena hoy en día ciertamente es una capital muy dinámica, muy fuerte, y sobre todo también con una capa industrial todavía muy fuerte. Se produce, y en comparación, por ejemplo, con Berlín, donde no hay industria, ya no hay. Y así es una capital muy rica, con una gente con buena educación, con universidades libres, con libre de acceso, y una variedad de industria que junto crean una atmósfera muy pro-business. Y eso es un poco el secreto, que es como un punto de encuentro, una puente también entre el oeste y el este.
Si yo le pido que usted nos cuente su fin de semana, va a ser una petición un poco atrevida.
Bueno, recién, ¿no? Es fin de semana pasada, estaba en Viena, y simplemente yo amo a Barcelona, aquí vivo y con gusto, pero Viena, llegando en la noche, directo del aeropuerto fui a mi restaurante preferido, el famoso Anzengruber, donde yo mismo comí un schnitzel, una escalope vienesa tremenda con una rica cerveza. El día siguiente fui como un día perfecto para mí, empezando con un desayuno en el café Sasha, el famoso Sasha, encontrándome con dos amigos. Luego fui al Museo de Artes Aplicadas, donde se abrió justamente este mismo día la gran fiesta de 150 años del museo. como el Victoria Albert Museo en Londres, es el segundo más importante en artes aplicadas, tiene tremendas exposiciones ahí. Y así seguí con el shopping en el centro y un día de maravilla.
Bueno, yo pienso que ese es un viaje, el que usted nos está contando, es un viaje que podría hacer una pareja, que podría hacer una familia, que podría hacer un amante del arte, pero que también podría hacer un amante de la vida urbana.
Absolutamente. Yo creo que Viena ofrece para cada uno un programa individualista especial. Yo viajé con, por ejemplo, mi novia catalana para participar en uno de los famosos bailes, para sentirnos como princesa ella y yo príncipe.
Pues mira, entonces esto me da pie a una pregunta, porque muchas personas no se imaginan que los chicos que durante el día pueden ser punkies, que pueden ir con vaqueros y que pueden dedicarse a las cosas más diversas y variadas, hay un momento que en esos bailes de Viena, en esos bailes de valses, se ponen un smoking, las chicas se visten de largo y siguen manteniendo una tradición cultural, ¿no?
Tremenda tradición, y sobre todo lo bonito es que los jóvenes, cuando con 17 años salen a estos bailes. Entonces, muy jóvenes todavía siguen participando en esa tradición. Pero cada vez más también visitantes internacionales que quieren participar en este mundo fantástico de la música, del buen gusto, de las copas de vino rico de Austria, etc.
Señor Pöckenhofer, una plaza de Viena. Dígame una plaza, la que a usted le guste.
La plaza Karlsplatz, plaza de Carlo, una iglesia tremenda, un centro de arte muy interesante y otra vez ricos restaurantes y cafés.
¿Y qué parque? ¿Con qué parque se quedaría?
Bueno, el Parque Schönbrunn, donde yo siempre hago mis coro, y es fantástico el castillo, pero también el parque es como...
Se imagina uno así, Sigil de cacería por ese parque de detrás de Schönbrunn. Bueno, yo no sé si usted quiere añadir algo más sobre la economía vienesa, porque... como director de la Cámara de Comercio de Austria en Cataluña, no, probablemente.
Sí, quisiera mencionar que el intercambio es muy importante, crece otra vez, ya superamos los 2.000 millones de exportaciones de Austria a Cataluña y viceversa más todavía. Y también es importante saber que aquí en Cataluña hay más de 80 empresas austriacas, desde Swarovski, Red Bull, Wolford, marcas e industria muy reconocida que está implantado aquí y con gusto fortaleciendo este intercambio comercial entre Austria, España y Cataluña.
Le agradecemos muchísimo que nos haya hecho esta visita a este stand, a este set que hemos montado de radio en el Mall de la Fusta, con el propósito de proporcionar esta gran campaña de Viena que va a llevar a dos barceloneses a un viaje maravilloso.
Y muchas gracias.
Muchas gracias, hasta otra.
Carme Ayala, Tiramillas, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat. És vostè una persona gran i la seva banyera és un obstacle? Truqui a Reformes Decor. 93 106 50 37.
Li canviem la seva banyera vella per un plat de dutxa en un sol dia, per només 590 euros.
I els jubilats tenen preu especial? Truqui ara a Reformes Decor. 93 106 50 37. Pressupost sense compromís.
Vive una experiencia diferente participando en la primera edición de Etiotrail, la primera carrera de trail organizada en Etiopía, en el Parque Nacional Adi Hatta Sala. Tiene tres recorridos de 12, 21 y 42 kilómetros para correr o caminar y disfrutar del paisaje con tu familia. Además, podrás conocer a sus gentes y ayudar al desarrollo económico de sus poblados. Infórmate en etiotrail.com. Etiotrail, un viaje único.
El millor planter del món només s'aconsegueix jugant. Apunta't al campus del Barça per jugar a futbol i bàsquet aquest estiu i converteix-te en un crac blaugrana. Informa-te en el web campuscfcbarcelona.com. L'organitza el Diari Esport i la FCB Escola.
¿Has perdido vitalidad? ¿Duermes poco y mal? Realiza un líder chequeo, un chequeo de última generación de Líder Doctor y Centro Sanitalia. Puede detectar 15 cánceres habituales, como próstata, pulmón, colon, hígado, y consta de pruebas como electrocardiograma o espirometría, y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares, metabólicas, en una hora, por solo 199 euros. Dos consultas médicas y entrega posterior de informe incluidos. Pide cita en el 902-05-0000 o líderchequeo.com.
Reformes Decor, també li reformem el seu bany complet per tan sols 2.400 euros. Per més informació, truqui al 93 106 50 37. Exposició a Mataró i l'Hospitalet.
Caritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la caridad. En Caritas, trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Tiramillas, a Twitter @tiramillascope.
Segur que estàs pensant en les teves vacances d'estiu. Reserva ja les teves vacances amb Viajes El Corte Inglés abans del 31 de maig i gaudiràs d'un estiu fantàstic. Aquest any, amb l'estiu fantàstic de Viajes El Corte Inglés, segur que aconseguiràs les millors vacances. I a més, segur que marxaràs de vacances, perquè tens garantit que et donaran les millors condicions. Tindràs fins a un 50% de descompte si reserves abans del 31. A més, els menjars dels nens et surten gratis i crèdit en l'hotel per consumir els serveis que tu desitgis. El millor preu garantit i la possibilitat de pagar en 10 mesos. Consulta les condicions. Demana el fulletó especial Estiu Fantàstic amb més d'ofertes, més informació i reserves a Viajes El Corte Inglés en el telèfon 902-400-454. 902-400-454. El teu millor fantàstic amb la garantia i la confiança de Viajes El Corte Inglés. I ara anem amb la informació de serveis, que com tots els dissabtes ens arriba de la mà d'en Carles Ramírez, que ja està aquí a l'estudi. Bon dia, Carles.
Hola, molt bon dia. Jornada de contrast, la d'aquest dissabte. Si ens escolteu des de les comarques de l'interior o de Lleida, haureu d'esperar un dia amb el cel totalment ennuvolat i previsiblement amb algunes pluges febles en general i puntualment forts cap a les comarques del sud. En canvi, si us trobeu a les comarques del litoral o prelitoral, tindreu el cel pràcticament serè durant tot el dia. Pel que fa a les temperatures, no tindrem gaire canvi, excepte a l'oest, on sí que baixaran lleugerament. Ara mateix els termòmetres marquen 15 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 12 a Lleida, 13 a Girona i 4 graus a Andorra la Vella. És moment ara de fer un cop d'ull a l'estat de la xarxa viària catalana en aquest inici de cap de setmana. Anem a buscar la darrera hora al Servei Català de Trànsit. Ens l'explica la Marta Carbó. Endavant, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en general, predomina la fluïdesa de les principals carreteres i autopistes del país. Destacar que hi ha un accident a la Nacional 340 que volia fer pas alternatiu en posta en aquesta via. És el tracte d'un camió volcat, per tant, molta precaució si circuleu per aquest punt. A banda d'això, com veiem a través de les càmeres del Centre d'Informació Viària de Catalunya, el volum de trànsit és baix a aquesta hora i no tenim constància d'altres incidències que compliquin la circulació. De moment, això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
Dissabte de reflexió abans de les eleccions al Parlament Europeu de demà diumenge. A casa nostra, la majoria dels candidats en aquests comicis han optat per passar el dia en família o relaxant-se abans d'aquestes eleccions. El candidat popular, Santi Fisas, visitarà la seva mare i dedicarà la tarda a l'oci, potser a la final de la Champions o bé a anar al cinema. Per la seva banda, el cap de llista convergent, Ramon Tremosa, farà una mica d'esport i anirà a nedar a la platja. El candidat d'Esquerra, Josep Maria Terricabres, aprofitarà per menjar arròs amb la família i fer algun sudoku durant la tarda. I, per últim, el socialista Javi López sí que no es perdrà la final de la Champions, però abans, això sí, dedicarà una estona al cinema. Jornades tranquil·les, doncs, dels candidats abans de la marató de demà. Us recordem, per cert, que també demà per la nit podreu seguir tota la informació electoral en un programa especial aquí a la cadena COPE, a partir de les 8 de la tarda i fins la mitjanit. És tot de moment, Carme.
Moltes gràcies, Carles. En uns minuts, més informació de serveis a COPE Catalunya i Andorra.
Cada
Carme Ayala, Tiramillas, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Viena està situada a la riba del Danubi, a la vall dels boscos del mateix nom. És un dels 9 estats federats d'Àustria i està envoltada per l'estat de la Baixa Àustria. La ciutat és una de les més antigues capitals d'Europa, una realitat que li permet gaudir d'un important patrimoni arquitectònic i artístic. La capital de Viena també va ser, durant el segle XIX, una de les capitals musicals del món. Avui encara la música està molt present, tant en el calendari cultural com en la vida quotidiana dels vienesos. A començaments del segle XX, la capital d'Àustria és la meca de la filosofia i del debat polític d'Occident i un dels principals centres culturals del món. Volem facilitar-te alguns apunts històrics que ens situaran en descobrir els atractius de la ciutat. Apunts històrics que ahir comentàvem amb Olivia Dipjak, que és una de les persones responsables de l'Oficina de Turisme de Viena. Els primers assentaments van ser d'origen celta, posteriorment germànics. El Danubi i els Alps serveixen en l'època de límits naturals entre els bàrbars i els romans. La ciutat, fins a la caiguda de Roma, es converteix en el punt de defensa de l'imperi. Carlemany conquereix la ciutat al segle IX i la bateja amb el nom d'Osmak. Durant l'edat mitjana, Viena és un important aliat del Vaticà. Va ser capital d'Hongria i, des del segle XV fins a les guerres napoleòniques, capital del Sacro Imperi Romà Germànic i residència dels Habsburg. Ja a l'edat moderna, l'imperi turc, en mans dels otomans, després de la caiguda de Constantinople, manifesta gran interès per Viena, però tot i que la va sitjar en diverses ocasions, no va aconseguir fer-se amb ella. Durant el segle XVIII, els Habsburg converteixen Viena en la seva capital i també en el nucli principal del barroc europeu. Gràcies a grans obres arquitectòniques i a importants creacions musicals, la ciutat es converteix en un centre d'atenció per tota Europa. Napoleó derrota els austríacs i s'instal·la a Schönbrunn. Àustria i França s'alien fins que el canciller Metternich posa a Àustria a la banda antinapoleònica. Des del 1918 fins al 1934 la ciutat se la denomina la Viena Roja. En aquest període la política socialdemòcrata es preocupa de la construcció de vivendes socials i de potenciar la sanitat i l'educació. El 1938 Viena és envaïda i després annexionada a l'Alemanya nazi. Durant la Segona Guerra Mundial, la ciutat va patir importants bombardejos. Finalment, després de la signatura de l'acord de Moscou en 1955, Àustria recupera la seva independència i Viena la seva capitalitat. Des de llavors, Viena ha seguit una línia ascendent, una línia en la que l'ha permès convertir-se en una ciutat europea de referència. Olivia, tota aquesta història nos lleva a confirmar que el patrimonio arquitectónico y artístico de Viena es importantísimo y que es uno de sus mayores atractivos turísticos.
Sí, eso lo confirman todos los visitantes que... el patrimonio de Viena es el patrimonio imperial, es la mayor razón
para una visita.
Para una visita, sí.
Hay muchos, cuando hablábamos con las personas en Barcelona, que hemos preguntado a muchas personas sobre Viena, pues claro, muchos responden, me la imagino llena de palacios, me la imagino. Pero hay una cuestión que probablemente muchas personas no contemplan, y es que Viena es una ciudad muy verde. Y que hay una gran cantidad de parques.
Sí, Viena tiene casi 50% de las superficies son partes verdes, es decir, en el casco antiguo son parques, es el Danubio, la isla del Danubio es la selva vienesa, las viñas que forman parte,
Y sí, eso me lleva a que la calidad de vida es muy alta en Viena. Eso es gracias también a nuestras superficies verdes.
Otra cosa a tener en cuenta es la preocupación de la capital de Austria por el medio ambiente. Es una ciudad en la que se preocupa mucho por el medio ambiente. No hay grandes derroches, por ejemplo, de luz. No hay, es una ciudad muy preocupada por la ecología.
Sí, lo es. La infraestructura es muy, muy buena. La ecología, la cuestión de sostenibilidad y de innovación, en eso estamos muy fuertes.
Oye, Olivia, ¿qué recomendarías a aquellos catalanes que no han ido nunca a Viena, que han oído hablar de Sisi y de algunas cosas más, pero que no tienen muy claro qué es lo que la ciudad les puede ofrecer?
Bueno, el primer día dedicaría al casco antiguo. El casco antiguo, bueno, se puede hacer muy bien a pie. Eso es, bueno, muy... ¿cómo se dice?
Sí, está muy concentrado.
Muy concentrado. Entonces, están las catedrales, está la catedral, las iglesias, el Palacio Imperial, el Museo de Sisi, y muchos más museos, la Albertina, y eso es respirar ese patrimonio imperial que tenemos.
Ese es el motivo número uno para una primera visita.
Sí. Y un must es la visita del Palacio de Schönbrunn. Se pueden visitar los apartamentos imperiales. El jardín de Schönbrunn es precioso y muy grande. El zoológico, que es el zoológico más antiguo de Europa, y que tiene mucho éxito, sobre todo para familias y niños. Y bueno, una visita a la Ópera del Estado o del Musikverein, donde tiene lugar el famoso concierto del Año Nuevo, también lo recomiendo fuertemente.
Sí, porque todos miramos ese famosísimo concierto, al cual es difícil acceder, es difícil conseguir entradas, pero es cierto que ahí se hacen otros muchos conciertos en los que sí que podemos asistir fácilmente.
Sí, los filarmónicos de Viena se pueden ver en muchas posibilidades.
Bueno, tenemos que hablar también del apartado de los museos, aunque luego vamos a entrar en detalle en el barrio de los museos, pero otra razón importantísima para, inevitable además, en un viaje a Viena, es desde luego hacer una visita a algunos de esos museos claves, ¿no? O sea, Viena tiene algunos de los cuadros, por ejemplo en el Belvedere, cuadros de Klim impresionantes.
Sí, hablando del Belvedere, que en sí mismo es un palacio precioso con jardines preciosos, aquí se encuentra la mayor colección de las obras de Klim, de Gustav Klim, y sobre todo el famoso Beso está ahí. Un museo que es impresionante es el Museo de Bellas Artes, bueno, nuestro Louvre, el Louvre de París o el Prado de Madrid, bueno, es el Museo de Bellas Artes en Viena, que también tiene un café, entonces una buena combinación. El barrio de los museos es el encuentro entre la Viena imperial y la Viena moderna.
Bueno, también debemos recordar que Viena tiene un calendario de actividades culturales importantísimos. Por ejemplo, en la Fundación de la Albertina, exposición importante, muy importante, a partir de finales de junio, el 29 de junio, se inaugura la exposición entre Durero y Napoleón.
Sí, hablando de la Albertina, a partir de septiembre habrá una exposición de Miro.
Muy bien, otra excusa fantástica para conocer Viena. Tenemos también en junio el Festival de Viena.
Sí, es un festival que ofrece, bueno, teatro, diferentes performances, y bueno, hay 37, ¿cómo se dice?, premieres, uh-huh. Y bueno, es culturalmente es un, bueno... Es una época muy densa.
Es difícil nombrar todos los acontecimientos que hay en Viena solamente en la temporada de verano. Por lo tanto, la recomendación sería entrar en la página de turismo de Viena y ahí encontrar toda la información, ese calendario de actividades que son absolutamente variadas y que nos van a permitir pues hacer una visita a Viena más completa si la hacemos coincidir con alguno de estos acontecimientos. Nosotros vamos a ver qué saben de Sisi los barceloneses. ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que Sisi está muy, muy, muy conocido en España.
Me encantaría, como sentirme como Sisi.
Sisi Emperatriz, la dona de Francisco José, ¿no?
Sí, bueno, l'emperatriu, la famosa emperatriu, que va fer, va existir i després van fer les pel·lícules, sí.
De músics, Mozart i Strauss. I després, Sisi, que estava casada amb l'emperador.
Sisi, l'emperatriu.
Sisi, l'emperatriu d'Àustria.
Sisi, una emperatriz.
Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Artur Isal, molt bon dia.
Bon dia.
Ruth Estellés, molt bon dia.
Bon dia.
L'Artur li ha enxampat prenent aigua.
Quasi.
Amb la boca plena.
Però quasi no es nota.
No s'ha notat gens. Bé, l'Artur i la Ruth estan avui aquí també per parlar de Viena, no des de la perspectiva purament turística, sinó des de la fotogràfica, que és la que amb ells els correspon. La fotografia d'aquesta setmana ja la teniu penjada a Twitter i a Facebook. I val a dir que la fotografia d'aquesta setmana també té una història, perquè va molt més enllà de la pròpia fotografia, sinó d'una tendència, d'una marca creada. Us explico una mica perquè aneu veient. El 1982, dos militars russos van decidir copiar el disseny d'una minicàmera japonesa. L'objectiu era produir grans quantitats. Un d'ells era el director de la factoria soviètica d'armament i òptica Lomo, i les sigles corresponen a la Unió d'Òptics i Mecànics de Leningrado. Les característiques particulars d'aquesta càmera es troben justament en el seu objectiu. Bé, la Lomo va tenir molt d'èxit a la Unió Soviètica. Putin era, que llavors era l'alcalde de Sant Petersburg, era un boig de les Lomo, i així és com va néixer, de fet, la LCA. D'aquesta càmera se'n van vendre milions de càmeres d'aquestes, a vietnamites, cubans, alemanys de l'est i, evidentment, els soviètics. Però la història de la Lomo no havia fet més que començar, de fet, perquè l'any 1991 dos estudiants de Viena que visitaven Txecoslovàquia doncs van comprar dues càmeres Lomo en un mercat de, com uns encants. Llavors, les càmeres ja anaven de baixada, i tothom ja el que mirava era cap a les noves càmeres que arribaven de l'Àsia. Eren la novetat del moment, aquestes càmeres de l'Àsia i les japoneses, i per tant, doncs, les Lomo havien quedat una mica arraconades. Els primers carrets que van tirar aquests dos vienesos, aquests dos estudiants vienesos, els van fer a Praga. I bé, van tornar cap a casa. La gran sorpresa se la van endur quan estan a Viena, perquè quan van revelar aquelles fotografies, eren fotos, algunes d'elles saturades, algunes enfocades, altres desenfocades. Els joves vienesos van mostrar les fotos a amics i coneguts, i tothom volia tenir una Lomo a les seves mans. Els joves van muntar, un any després, un negoci que es deia Societat Lomogràfica, amb el propòsit d'ensenyar a tothom què és el que es podia fer amb aquestes càmeres. La primera exposició es va fer el 1994, a Moscou i Nova York simultàniament. A Moscou es mostraven les fotografies de Nova York i a Nova York s'ensenyaven les imatges de Moscou. I el 1996 el Consorci Rus decideix parar la producció d'aquestes càmeres. Els joves vienesos van haver fins i tot de convèncer a Putin per tal que es continuessin fabricant. Però finalment, doncs, el preu que costava la fabricació d'aquestes càmeres va provocar que l'any 2006 es comencés a fabricar a la Xina. Primer la carcassa i després ja fins i tot les lents. S'ha de dir que internet ha servit per divulgar el concepte de l'homografia, i que s'organitzen doncs trobades internacionals, s'han fet nous models de l'Homo, s'han publicat llibres, s'han obert botigues, s'han organitzat esdeveniments, és a dir, que ha estat una mica una tendència fotogràfica que avui dia ja es denomina com art. Però nosaltres tenim dos fotògrafs de capçalera, que són l'Artur i la Ruth, que un cop dita tota aquesta història del que és la càmera Lomo i la lomografia, doncs a mi m'agradaria també que vosaltres ens expliquéssiu coses respecte a això.
Jo li venia dient amb l'Artur ara que per mi, poder dir un disbarat, eh? Però per mi la Lomo ha estat com el 600, no? Es va fabricar un cotxe petit perquè tothom pogués tenir un cotxe.
Exacte.
No? I a Rússia doncs es va fer aquesta càmera perquè tothom
pogués tenir una
càmera.
Mm.
I mira per on hem arribat, no?
Que jo, a veure, penso que els vienesos són els culpables de tot això.
Sí, clar. Clar.
Els dos nois aquests vienesos són els culpables que van veure que hi havia aquí una tendència que s'acaba de convertir en bar, fins i tot.
Van comprar la càmera a uns encants, la van utilitzar així a lo loco,
sense saber,
van arribar a casa, el resultat va ser divertit, a la família li va agradar, tota la família va començar a demanar càmeres, també càmeres, van portar càmeres per tota la família, es veu que anant i venint i portant com una mica d'estrany les càmeres, les primeres.
Sí, absolutament d'estrany.
I clar, i les van vendre a la família i quan va haver més demanda, doncs és quan algú pensa en muntar el negoci.
Eren uns emprenedors de l'època.
És així. I a uns si agradarà més i altres menys, però al fi i al cap són càmeres de pel·lícula, analògiques, amb un tipus d'òptica molt concreta, un angular, i càmeres a vegades que no estan molt bé, inclús que tenien aberracions i problemes tècnics que anaven malament, però això era la gràcia que tenia, no? Bueno, i
el misteri de no saber exactament què sortirà. No? També.
Tot això s'ha arreglat amb les botigues i amb les tendes Lomo que n'hi ha a Barcelona, que n'hi ha a Madrid, hi ha càmeres de disseny, hi ha càmeres molt xules, hi ha gent coneguda, famosa, que ho comentàvem abans, no? que té càmeres Lomo i que treballen així. És una tendència, és una forma de treballar, és molt plàstic. És, bueno,
Jo per mi és molt diferent del que nosaltres entenem com a fotografia. No, això suposo que algú
s'estarà posant les mans al cap. Sí, perquè aquí no té importància ni, probablement ni el detall, o sigui, aquí el que té importància és la instantània.
Instantània
bàsicament,
pura i dura. No? I a més el seu lema és no pensar, no? Dispara i no pensis.
Uh-huh.
Aleshores,
justament,
és una manera de procedir molt diferent. Nosaltres sempre expliquem als nostres alumnes que la fotografia és molt àmplia i que no és tu no treballes de la mateixa manera, no procedeixes de la mateixa manera si fas una fotografia de macro amb un insecte que si fas una instantània. Ni portes el mateix equip ni tu comportes de la mateixa manera. Doncs això és igual, no? O sigui, si ho hem d'encaixar dins de la fotografia, és un comportament completament diferent a tot.
Avui ens heu portat una fotografia que està feta a Viena, que ja és el que toca.
Correcte, és que se la vas demanar a l'embajador de l'homografia en Espanya.
Aquesta. Ah, que bé.
Sí, perquè va tenir contactes, no?
Molt bé. Per això sou els nostres fotògrafs de capçalera,
no.
Perquè teniu contactes.
I vam parlar amb Pasquale Caprile, que ell està instal·lat a Madrid, i porta les tendes de Barcelona i Madrid de l'homografia, és l'embajador aquí en Espanya, i parlant de Viena em va portar una foto de Viena, que era bona Viena Scout, i jo també hi va anar a fer aquestes fotos. Una foto feta amb una l'homografia a Viena, d'un aparador, que això és una cosa que ja està molt així de disseny, de moda, i són aquest tipus de fotos Lomo. Em va enviar moltes, sí, he agafat aquesta perquè és la que m'ha semblat més divertida, però és que són fotos molt curioses, no? Perquè són, per mi són molt estranyes.
Són estranyes, són estranyes.
Sí, perquè digo, bueno, això què és, oi? Què podem fer? Perquè nosaltres sempre a vegades podem, aunque treballem instintivament, fem un raonament en la foto, pensem, mira, i composem i treballem. Aquesta gent treballa d'una forma més alocada, que
però,
diria jo, no?
Saps què estic pensant? Estic pensant que en aquest tipus de fotografia es diposita un percentatge més elevat, potser, d'actitud artística sobre el que la mira que sobre el que la fa, no? El
sí,
que la fa,
clar.
La fa. I no pensis si dispara, clic, clic, clic. Però realment, quan tu mires aquesta fotografia, aquells colors, aquella saturació, aquells desenfocs que t'han sortit, transmeten unes sensacions, no? Són molt comunicatives.
I com contempleu aquesta qüestió, que suposo que al final és perquè tots tinguem més d'una Lomo, però aquesta qüestió de que hi hagin diferents tipus d'objectius i que
perquè
això permeti distorsionar la imatge?
És que jo crec que a partir de la càmera inicial i de que sortia distorsionada, les càmeres avui dia ja no estan tan errònies, ja són més perfectes, inclús fan reproduccions i càmeres més retro, càmeres ja buscant un look una mica antic, que és el que també està de moda ara, no? Aquest look de càmeres antigues dels 50, 60, 70 looks de cases con Rolleiflex, aquestes càmeres que tenen con dos òptiques, ja fan reproduccions de càmeres antigues. I entes, jo crec que s'ha convertit en això, perquè jo crec que avui en dia les càmeres que hi ha ja no tenen aquest tipus d'errors tan bèsties com les primeres originals russes, no?
La fotografia de l'aparador de Viena feta amb una Lomo està penjada al nostre Facebook i al nostre Twitter, el del programa. Per tant, tots els que ara ens esteu escoltant podeu mirar-la allà. Què tens que dir de la fotografia? Perquè, clar, en aquest cas és diferent.
Jo vull dir que a mi em fa l'efecte que, clar, la lumografia, per la manera en què ha nascut i com és, sembla que estigui abocada a fer street photography, no? Fotografia de carrer. Carrers a la ciutat,
sí,
i a
urbana, molt urbana,
no? Clar. I aquesta ho és. Bueno, no és un carrer, és simplement un aparador on es veu el reflex del fotògraf.
I del carrer també es veu el reflex.
I del carrer,
sí, es veu tot una mica, eh?
I es veu un maniquí. I és molt urbana, aquesta foto.
Molt bonica.
Sí, sí, és bonica, no està mal. Es veu el mateix que fa la fotografia reflexat amb el vidre de l'aparador, el carrer. És això. Per mi una foto així, feta per mi al meu treball diari, no seria vàlida, jo la descartaria, però feta en l'homo és una foto vàlida i que fa la seva funció. És que també no es pot ubicar tot al mateix cubell, no?
No, i a més, clar, si ara entenem que la fotografia feta, la lomografia és un art,
clar.
Doncs aquí, a partir d'aquí ja potser entrem en una altra, és una altra lliga, això.
No, i no, té la seva gràcia, eh? És un tipus de foto que no és el meu estil ni la faria, però jo sempre ho dic moltes vegades, que jo no faci un tipus de foto no vol dir que no sigui bona.
No? Ah, no, clar. Claríssim, clar. Molt bé, senyors, doncs moltes gràcies per parlar de Viena avui en aquest programa especial dedicat a la capital austriaca, per parlar de la lomografia, que és una història molt vinculada a la ciutat, aquests dos nois que van ser emprenedors i que van muntar doncs la distribució d'aquestes càmeres per tota Europa. I ens tornem a trobar la setmana que ve.
Per descomptat. Aquí
apa,
estarem.
Adéu.
Adéu.
Tiramilles, dissabtes de 10 a 1 a COPE Catalunya i Andorra.
I per acabar aquesta primera hora del programa especial dedicat a Viena, algunes notícies que també tenen a veure amb la capital d'Àustria. Viena té un nombre important de restaurants turístics, tradicionals i especialitzats en totes les cuines que ens puguem imaginar. Ara volem fer una repassada a algunes de les novetats en l'àmbit de la gastronomia. Per exemple, la de l'Hotel Imperial, un 5 estrelles, que ha restaurat un antic saló creat per Joseph Hoffman i que ha instal·lat el restaurant Opus. L'espai no podria ser més espectacular. Revestiments de fustes originals dels anys 30, marbres de Carrara i sofàs de pell. La carta aposta per plats lleugers de cuina austriaca. La Kunsthaus Wien era l'edifici que acollia la fàbrica de mobles Thuret, fins que el pintor Hander Wasser la va comprar i la va transformar en un espai ple de colors, de plantes. Alguns diuen que amb una imitació descarada de l'arquitecte Antoni Gaudí. Allà trobem un elegant restaurant vegetarià que fa interpretacions de plats de la cuina tradicional. El mes que ve s'obre un nou hotel a Viena, un 5 estrelles de la cadena Hyatt. En aquest hotel hi hauran dos restaurants, el restaurant de banc, que serà un restaurant amb cuina a la vista, i un clàssic bar americà amb terrasses per l'estiu. Per tant, també visita obligada aquest nou establiment hoteler de la cadena Hyatt. Aquí la primera hora del programa. Molta més informació sobre Viena, la moderna, la clàssica, llocs de veritats que semblen de mentida, la segona hora. Tornem ara mateix després de l'informatiu.
Tiramilles amb Carme Ayala.